El gall del monestir.
Temps de tertúlia als encuatafons. Avui la tertúlia dels dijous. Tertúlia o tet-a-tet? Perquè ho farem en companyia de la Maria Sansa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Domènec Miquel. Hola, molt bon dia. Amb algunes baixes d'última hora, però disposats a repassar l'actualitat. Voleu començar per la ciutat?
Pel que més vulguis. Tu manes.
No, ho dic perquè és que dilluns hi va haver ple i un dels temes que es va abordar al ple va ser l'aprovació del pla estratègic del barri Monestir Sant Francesc, que contempla una seixantena d'actuacions, disposa d'un pressupost d'uns 11 milions d'euros i, a més, a tenir en compte és que s'ha fet, sobretot aquestes actuacions, com a conseqüència d'aquest procés participatiu de la ciutadania. Es va fer en el ple l'aprovació, tot i que l'equip de govern ha deixat un marge d'un mes fins al pròxim ple, perquè tant les entitats com els partits polítics puguin fer doncs, aportacions i millores en aquest pla. És un dels barris històrics de la ciutat, un dels barris amb més vida i del qual doncs, la reivindicació de fa temps ha estat aquesta falta de connexió, no? Amb el que és el centre, el nucli de la ciutat. Perquè sempre se n'ha parlat del barri de Monestir Sant Francesc com el barri que queda darrere del monestir.
Bueno, aquesta va ser una de les queixes principals que vam tenir nosaltres quan jo estava a l'Ajuntament de regidora, pel tema del vial, del cornisa, que li dèiem nosaltres, que sempre vam dir que separava encara més, o sigui, l'avinguda que es va fer, no me'n recordo com se diu, Domènec.
El Francesc Macià.
El Francesc Macià, per nosaltres, era una frontera que encara sí. Separava més el barri centre, per dir-ho d'alguna manera, del barri del monestir. Ara, això d'alguna manera s'hauria de resoldre i és cert que el barri del monestir de fa uns anys cap aquí tampoc és el mateix del barri de quan es va fer el vial, que estava molt més degradat, no hi havia tants comerços i per tant saltar aquesta barrera no sé com es farà perquè jo ho veig bastant difícil.
D'una banda hi ha el tema de d'estirar l'eix de vianants.
Però això només es pot fer pel que ja pràcticament està estirat, que és pel carrer de la Muralla.
Sí, bueno, és portar-lo fins a Passeig Torre Blanca.
Exacte.
És portar-lo fins a Passeig Torre Blanca.
Però és complicat perquè hi ha molta barrera arquitectònica ara per resoldre aquest tema.
Sí.
I per altra banda, sí que és cert que el barri del monestir històricament, bueno, per una cosa ben simple, perquè la vivenda era molt més barata a darrere del monestir que davant del monestir.
Bueno, segurament avui dia ho continua sent.
Això ja no ho sé. Perquè...
Una cosa és que s'hagin encarit els preus, però que en comparació amb la resta de barris de la ciutat siguin dels més assequibles.
Sí, a veure, el que passa és que no sé si recordeu com era l'estructura de Sant Cugat als anys 60, però tenia com una forma de rellotge de sorra. I el nus era el monestir. Aleshores hi havia una cosa que s'eixamplava davant i una cosa que s'eixamplava darrere el monestir. No? Jo penso que l'error és dir-ne el barri del monestir, perquè això demostra que no tenen cap mena de personalitat. Tant és barri del monestir al carrer Castellví com és barri del monestir al carrer Major, dir, tot està al voltant del monestir, tot. Per tant, no tenen per què apropiar-se. I, en canvi, aquell sector té un nom propi, que és la plana del Pi del Cos. I mai han reivindicat el nom propi d'aquell sector, amb tota la documentació medieval, amb tota la documentació moderna, la del segle XIX i de principi del segle XX, sempre és el Pi del Cos, allò. I, en canvi, llavors hem començat a sortir amb aquestes coses darrere el monestir, el barri del monestir, el no sé què més, digueu-ne.
La plana, jo, és la primer, Pirocos... jo és la primera vegada que sento aquesta denominació.
És el nom que té, vull dir, històricament és el nom que té.
I llavors des de quan es comença a dir barri del monestir?
Dir barri del monestir és una cosa molt recent, de fa 4 o 5 anys. Abans no es deia el barri del monestir, en tot cas es deia darrere el monestir. Però mai diguéssim això. I darrere el monestir no és la carretera de Cerdanyola. Històricament, darrere el monestir és Sant Francesc.
I el barri Sant Francesc...
Ara van junts. És barri monestir Sant Francesc.
Però és que Sant Francesc sí que s'ho deia als anys 70.
Sí.
A Pla Ferreres està el barri
Sant Francesc.
Sí.
I s'ha perdut aquest nom de Sant Francesc.
Sí, bueno, perquè, diguéssim, a veure, a tota la documentació, sempre quan tu parles, diguéssim, de darrere un monestir, ja estic parlant de documentació històrica, diguéssim, sempre és el sector Sant Francesc. El que, diguéssim, després va ser el sector Sant Francesc. Doncs quan va sortir aquesta urbanització i tot plegat es va fer, diguéssim, aquell barri, es va canviar aquest nom, que es va considerar despectiu de darrere el monestir, i es va agafar, diguéssim, el nom de Sant Francesc. Però, bueno, Sant Francesc es diu Sant Francesc perquè un dels promotors, que era el senyor Manic, diguéssim, doncs es deia Francesc. I llavors li va dedicar el seu nom i va fer l'estàtua de Sant Francesc, que va ser el segon monument que vam tenir a Sant Cugat. El primer, el del Millet, i el segon, el del Sant
Francesc. Sí, una placeta molt, molt petita.
Sí, però, en canvi, és un barri bonic, un barri de cases baixes, amb jardí, és un barri seguint la línia FAPAC, no?, una mica.
Sí.
I en canvi s'ha degradat, és un barri que s'ha deixat degradar sempre, amb totes les legislatures.
Perquè per una banda ha tingut un altre dels històrics, el barri que ara coneixem com a barri del monestir, i més recentment el de Collfabà, ja ha quedat entre les dues bandes.
Sí,
bueno, queda al mig.
Però jo estic d'acord amb el que diu el Domènec, i és que jo crec que és un barri amb personalitat pròpia.
Sí.
I ha deixat de tenir personalitat quan se li ha dit el barri del monestir. Jo crec que el barri del monestir es va començar a generalitzar més quan es va fer l'associació de veïns del monestir. Dic jo, no sé, perquè sí que és veritat que jo recordo quan vaig venir a viure aquí a l'any 70... jo vaig conèixer sempre allò amb el barri Sant Francesc, i a l'institut estava el barri Sant Francesc, i bueno, els barracons de l'institut. I després no, s'ha oblidat de dir-ne Sant Francesc, no sé massa per què, vull dir, històricament.
Ara, jo crec que se li continua dient, el que passa és que no se'n parla.
No ho sé.
Jo diria que sí. Però vaja, que ara està annexionat, per dir-ho d'alguna manera, amb el barri del monestir, perquè aquest pla parla del barri de Monestir Sant Francesc. Per tant, es contemplen les dues bandes. Jo no sé si fa molt o poc que heu passejat per aquesta zona de la ciutat, però una de les reivindicacions que es fan és que falten equipaments municipals. Diríem que dels més recents segurament és el xalet negre, però ara l'Ajuntament està darrere l'adquisició d'una casa antiga que està just a la cantonada d'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca.
Sí, però allò és molt petit, és una zona, és una caseta molt petita, no sé què s'hi vol fer allà, però és
un futur equipament municipal.
Sí, però és clar, has de pensar, quan fas un equipament, has de pensar què hi posaràs en aquella...
Jo penso que hi podem posar una caseta d'informació, perquè és l'única cosa que hi cap.
L'única cosa que hi cap és una caseta d'informació.
Sí, és molt petit, molt.
Però, bueno, està al costat del xalet negre, pràcticament.
Sí, sí.
Sí, sí, està a tocar, pràcticament. Molt bé, doncs...
El que passa és que aquella casa és l'últim record de del que havia sigut el barri d'estiueig de la carretera de Cerdanyola.
Si es vol preservar és l'últim
testimoni,
històric, sí. És clar, està bé, com a record històric, i amb una caseta d'aquelles abans hi havia hagut l'ASDI, que pot ser que una entitat d'aquest tipus potser sí que hi podria anar en un lloc d'aquells.
Bueno, sí, però la caseta que hi havia l'ASDI ara ja és un bloc de pisos.
Sí, sí, no. Soc conscient d'això.
I l'últim que quedava era l'aula d'ell, que també ja has vist que s'ha anat a terra i s'està construint.
Sí, ja fa anys que estava a punt de fer pisos.
Sí, no, doncs ara ja els estan fent,
Ja
els estan fent, sí. Ahir vaig passar-hi per davant.
Soc conscient.
Bé, doncs com a mínim podem celebrar que s'hagi posat ja fil a l'agulla per tirar endavant aquest pla per un dels barris històrics de la ciutat que tantes i tantes reclamacions feien.
No sé com queda en aquest pla, però una de les discussions que em consta històriques que hi havia era fer peatonal la carretera de Cerdanyola.
Era el que jo us comentava d'estirar l'eix de vianants.
Fins al passeig Torre Blanca i llavors deixar-ho allà. Sí.
Que hi ha alguna reticència per part dels comerciants.
I per part de bastants veïns.
També, sí. És que realment l'entrada a Sant Cugat en vehicle serà molt, molt complicat.
Home, ja ho és ara.
Sí, serà molt complicat.
Ja ho és, eh?
Parlem d'una altra qüestió. Ahir hi va haver Consell de Ciutat i es va presentar un pla d'internacionalització. No el pla, sinó que es va fer un DAFO per aquest pla d'internacionalització de Sant Cugat.
Però ja ho som, internacionals, estem ple d'estrangers.
Sí, què és el que ens fa internacionals a Sant Cugat?
Només cal passejar pel carrer i veure que no parla ningú en català.
ESADE ens fa internacionals?
No ho sé, però a veure, jo el que veig és que normalment quan baixo cap al Teatre Auditori o vaig al Mercat de Torreblanca o vaig a una altra banda o vinc cap aquí, a darrere meu no sento mai parlar en català, o parlen en anglès, o parlen en francès, o parlen en un idioma asiàtic, però vull dir que ja devem ser internacionals, no? Som més internacionals que ningú. I a sobre ens volem fer independents.
Domènec.
No, això, que realment, diguéssim, som una població que, com que som un nucli residencial, bàsicament, doncs aquest nucli residencial ha portat a que hi visquin molts, molts estrangers, i això ja dona, diguéssim, un determinat caràcter a la població, eh? Ara, jo suposo que quan es diu que volem ser internacionals vol dir que volem tenir, diguéssim, una projecció, no? I en aquesta projecció es pot tenir o bé perquè hi ha uns, diguéssim, o bé a través de cultura, o bé a través, diguéssim, de les indústries. A través de les indústries, això jo ho veig com una mica més complicat, perquè tampoc no tenim aquí unes indústries allò suficientment potents i que tinguin una projecció. A més, hem perdut, diguéssim, Delphi, que potser era el més important que hi havia, sens dubte era el més important que hi havia, i ara, diguéssim, doncs només ens queda la cultura, però si ens queda la cultura ens ho hem de començar a repensar una mica.
I laboratoris farmacèutics.
Sí.
Tenim un parell de grans laboratoris farmacèutics.
Bueno, és el que ha quedat ara després, diguéssim, els laboratoris farmacèutics. Però inicialment el que ens va donar una projecció internacional va ser Delphi. Quan es va crear Delphi, aquí no hi havia res, això era el desert, vull dir, i aleshores ha sigut el que realment ha tingut importància realment gran, no? Després sí que ara hi ha hagut com una derivada i han anat sortint Ferrer Industrial és també dels anys 60,
Sí. Però jo imagino que també la idea és intentar treure turisme. Gent que ha triat Sant Cugat per fer un turisme cultural, per exemple, que jo no sé si estem suficientment preparats per això, per atreure un turisme d'aquest tipus?
A veure, l'únic turisme que es pot fer aquí, crec jo, és el monestir. Si comencen a venir autocars de turistes, d'aquí 4 dies ens queixarem que ens fan malbé els voltants del monestir, perquè no sabran on aparcar. Una de les raons que dèiem abans de fer peatonalitat, ja ho diré demà,
de vianitzar
el poble, és que no s'han fet aparcaments alternatius en el començament de les vies aquestes.
Clar, hi han d'haver-hi aparcaments disuasoris, que és el que no existeix.
Els anglesos ho tenien molt clar quan van començar a fer zones peatonals, aparcaments disuasoris a l'entrada de la zona peatonal.
Clar.
Això no s'ha fet aquí, no s'ha fet mai enlloc. Si volem atreure turisme, pensem on aniran a espetegar aquests turistes, clar, perquè vindran aquí al centre, que ja està col·lapsat, i com no se'n vagin a passejar pel Collserola, que ja no ens deixen fer ni la marxa infantil perquè ja està massa col·lapsat de gent, doncs no sé on aniran, la veritat. Bueno, sí que poden venir, però...
Doncs farem un salt i deixem ja els aspectes més locals per anar a la crònica política catalana i espanyola. Pensant i amb la vista posada en aquest 21 de desembre i en aquestes pròximes eleccions, ara ja es comencen a definir algunes de les qüestions que manifestaran en els seus programes algun dels partits, i ja veiem qui vol continuar en la mateixa línia del que s'ha vist fins ara i els que, fent un pas enrere, intentaran doncs, tornar a estendre la mà, a demanar diàleg, a negociar. Aquest últim seria el cas d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que estan valorant i negociant uns punts en comú per portar en els seus programes, que tenen a veure precisament amb la negociació, és a dir, fer un gran acord de país per establir aquest diàleg amb l'Estat, l'alliberament dels presos polítics, volen defensar les institucions davant de l'aplicació del 155 i que l'Estat assumeixi els resultats del 21 de desembre. Aquests serien alguns dels punts. Estan pendents a veure si la CUP també està en aquesta línia, però sembla que la CUP estaria més a favor de defensar doncs, una via més unilateral.
A veure, jo el primer que diria, em sembla que ja ho vaig dir la setmana passada, és que estic absolutament indignada, perquè per arribar a un tema arribat no feia falta posar mala maror entre els ciutadans d'aquest país, diguéssim, no? Perquè, a veure, per dir el que diuen ara, si ho haguessin dit fa dos anys enrere i ho haguessin fet fa dos anys enrere, perquè si a l'Estat ens faci cas del resultat, que jo diria que sempre ens n'ha fet cas, els que no han fet cas som els partits d'aquí, que la meitat del Parlament estava en contra d'una cosa que es va votar i la van continuar votant passant de llarg de la meitat del Parlament. Per tant, home, els primers que han de fer cas del que diu els ciutadans quan voten són els partits d'aquí. Si ara estan arrepentits del que van fer, doncs mira, jo crec que el que haurien de fer és no repetir a cap llista perquè són una mica inútils políticament, que es dediquin a fer la seva feina, que deuen ser més bons que fent política. I aquesta postura, ho sento, però estic bastant enfadada amb la gent que ens ha portat fins on ens ha portat, francament.
Benet, com ho veus?
A veure, sí, és que és una mica difícil. A veure,
sí, jo
penso que de vegades diem tonteries per dir tonteries. És evident que si en Rajoy convoca unes eleccions és perquè pensa fer-ne cas, perquè si no internacionalment se'n menjaran. Vull dir, per tant, a veure, dir, esperem que l'Estat, diguéssim, doncs, reconegui els resultats. Evidentment que reconeixerà els resultats. El que passa és que, a veure, a quins resultats arribarem? A veure, aquesta és la gran qüestió. A quins resultats arribarem? I després, com farem cas nosaltres d'aquests resultats? És a dir, el que no pot ser és que l'última vegada, doncs el dia que es van fer els recomptes i tot plegat, es va reconèixer i dir, nois, hem perdut perquè no hem arribat al 50%. I llavors, de repent, tot això es reconverteix i es diu, sí, però tenim més de la meitat de diputats. I llavors, esclar, no hem arribat al 50% dels vots, però com que tenim més els diputats, això ens legitima per fer tot una... Escolta, perdoni, a veure, a què estem jugant? Havíem parlat que eren unes eleccions plebiscitàries, havíem parlat... Bueno, si el plebiscit es va perdre, doncs es va perdre. I aleshores tu el que havies de procurar era treballar per fer un nou plebiscit i que l'arribessis a guanyar. No fer tot això que s'ha fet ara. I tornem a estar, diguéssim, una mica en la mateixa situació de fa dos anys, sense cap mena de garantia de que quan avancem, avancem en una direcció diferent. Almenys si continuen a venir les mateixes persones. I per una altra banda, és clar, quan et surt la CUP i et diu el que diu ahir i tot plegat, dius, home, escolti'm, aquests senyors és que no han après res d'aquesta lliçó. Sobretot perquè, diguéssim, els de la CUP no n'hi ha cap que sigui a la presó, No n'hi ha cap que sigui a la presó, diguéssim, a la presó i han acabat anant els altres. Ells diuen el que s'ha de fer i els altres són els que van a la presó, que això és molt còmode.
No, sí, anava a dir, abans, fora de micròfon, comentàvem, jo vaig escoltar ahir unes manifestacions del diputat, del Joan Tardà, que deia que, home, no s'esperaven que passés el que ha passat. Perdoni, si vostè, que fa 30 anys que està vivint de la política, no s'esperava que passés el que ha passat, deixi aquest ofici perquè no li convé continuar en aquest ofici. Continuï de professor de català a l'institut que estava abans.
Perquè vosaltres ara tirant marxa enrere uns quants dies aquelles famoses declaracions que després també han portat a cua de la Marta Rovira, explicant doncs, que, bueno, que els hi havia arribat informació, que en aquelles negociacions...
Però, a veure, si tenien aquesta informació i se la creuen, que no han dit...
Estem parlant de segons sí, sí, ella, de l'ús de la violència extrema per part de...
I malgrat això, continues tirant endavant el teu projecte i no et preocupes de que la població pugui sortir-ne perjudicada, home, també que s'ho facin mirar, diguem.
Mira, és que hi ha coses que també són ben significatives. Diguéssim, amb els ferits aquests que hi van haver-hi de l'octubre i tot plegat i de més... Quin polític els ha anat a veure? Quin polític els hi ha fet una visita i ha anat allà i s'ha fotografiat amb ells i de més? Cap. Cap. Ni d'un cantó ni de l'altre. Cap. La gent ha rebut, però vull dir, cap dels polítics ha tingut el gest. Declaracions per la premsa, les que vulguis. Però el gest, diguéssim, d'anar-hi, cap. Aquest dematí, era que sentia l'entrevista que li estaven fent a l'Enric Millo, no? I dir, però vostè... No, jo tampoc hi he anat. Ja, vale, doncs entesos, eh? Vale, entesos, eh? Ningú. Doncs bueno.
Bueno, perquè vam fer... A veure, jo penso que es va fer... Es va utilitzar els sentiments, el sentimentalisme de la gent, perquè, a veure, si tu no demanes a la gent que es posi fent una barrera davant de la policia. Home, posa-t'hi tu, si vols, davant de la policia. Que et donin un cop de porra a tu, però no a persones grans, a persones que no sabien... Jo conec a gent que es va ficar davant d'una barrera en una escola que no sabia ni el que era anar a una manifestació, perquè no hi havia anat mai a la seva vida.
Segurament, Maria, tens raó amb això que estàs explicant, però de totes maneres, penseu que la gent és tan ingènua i es va deixar arrossegar crec, així com així?
Jo crec que molta gent sí, perquè si jo conec a molta gent que en sa vida sabien el que era això del món de la política. Bueno, és més, algú m'ha arribat a dir, home, jo com que no vaig fer cas del maig del 68 ni de les manifestacions que s'han fet durant tots aquests anys... No, però és gent que m'ho ha dit, eh? Mm-hmm. Doncs mira, ara em feia gràcia fer algú pel meu país. Sí. Doncs noia, fes-t'ho mirar, o noia, fes-t'ho mirar, perquè això no és fer cap bé en el teu país, això és fer un peripé que t'han fet fer perquè així ens surten els mitjans de comunicació, perquè els altres són dolents i nosaltres som els bons de la pel·lícula, però els bons de la pel·lícula no s'han posat a rebre cap cop de porra, diguéssim.
Clar, però és que estem tractant a la societat com si fos una massa de bes que no sap ni on va, però tant per una banda com per l'altra, perquè tant des del govern espanyol s'ha dit que estaven manipulats...
A veure, una massa de bens, no. Una massa de bens, no. Però una massa de gent que s'ha arribat a creure, de veritat que s'ha arribat a creure, que això de la independència era bufar i fer ampolles i que ho teníem a tocar dels dits i que només calia fer una miqueta de força perquè els de l'altra banda ens deixessin independitzar, això hi ha molta gent, i gent intel·ligent, i gent jove que s'ho ha cregut, i d'això em queixo, que els hi han fet creure que això... Ja estava a tocar, ja... I s'ho han cregut?
Sí, és que jo penso que aquí el gran problema ha sigut de que hem perdut de vista, diguéssim, per què hem arribat en aquesta situació, i això ho he repetit moltes vegades, eh? És a dir, perquè hem intentat fer tota una sèrie de coses, no les hem aconseguit, i aleshores hem dit, bueno, doncs si no aconseguim per aquesta via, doncs la independència i ho farem nosaltres sols pel nostre cantó, i s'ha acabat, com una solució alternativa, vista la manca de diàleg que hi ha hagut per la banda de Madrid, eh? I que a veure, que ara tornem a estar, deixem exactament en la mateixa situació, perquè quan ara es planteja... Bueno, hauríem de començar a parlar del tema de la reforma de la Constitució. Va, això de la reforma de la Constitució, això de la reforma de la Constitució, ara, diguéssim, doncs, com que s'haurà de replantejar d'alguna manera el tema del finançament de Catalunya i tot plegat, ja has vist que els hi comencen a sortir, diguéssim, amb els bascos, no? Perquè, oh, és que els bascos també tenen uns privilegis.
Ui, hi ha el concert.
Vale, no? Ja han començat a sortir, doncs, les declaracions de Ciutadans, però també les declaracions de la Susana Díaz, Que, vull dir, que, en fi, ara ha ressuscitat i ha tornat d'entre els morts, I
bueno, s'estan veient forts ara davant d'aquesta situació de Catalunya, bueno, i també,
clar,
doncs...
A veure, però tornem, diguéssim, al Café para Todos, quan, diguéssim, sabem positivament que el Café para Todos no és la solució. No és la solució. La igualtat no significa, diguéssim, l'uniformitat. Són dos conceptes diferents. I una cosa és la igualtat entre tots els espanyols i una altra cosa és l'uniformitat.
Bueno, però es parlava de solidaritat.
Però aquesta solidaritat, diguéssim, tu pots anar siguent solidari si tu veus que l'altre progressa adequadament, però si l'altre no progressa adequadament arriba un moment en què dius, de què serveix aquesta que jo, diguéssim, malversi els meus recursos amb una solidaritat que no porta cap mena de millora concreta. Que no es pot, diguéssim, veure i dir, no, és que l'altre està avançant gràcies a la meva solidaritat, l'altre està avançant. I diu, no, escolti'm, és que l'altre...
S'hi arrepenja, no?
Home, clar, aquest és el problema. Diguéssim, es tracta d'ensenyar a pescar, no d'anar repartint peix.
No, i el que sí és veritat és que, a veure, 40 anys enrere, la situació política i econòmica d'Espanya era una, i ara és una altra. I, per tant, és evident que això vol alguna reforma, algun retoc. És evident que quan es van fer el Café para Todos, a veure, segur que hi havia zones d'Espanya que no li calia ser comunitat autònoma,
clar.
Segur. I, a més, és que ho va agafar-ho amb pinces i ara li fa nosa, diguéssim. Jo ho entenc perfectament. Però, per tant, sí que s'hauria de reformular, però reformular tota la situació vol dir, doncs, sentar-se a dialogar, que és el que penso que, com bé diu el Domènec, des de fa uns anys cap aquí no hi ha diàleg.
No.
Allò, uns tiren cap un cantó. Perquè es fa un càlcul de vots. Els senyors del PP ja els hi anava bé aquesta situació perquè, com m'he dit sempre i a més ho confirmo, els hi donava vots al resta d'Espanya i mira que a Catalunya el PP no faci res, tenien uns aliats que podien ser Convergència que ja els hi anava bé, i aquesta situació jo penso que ara s'ha trencat. A veure, per què s'ha trencat? Perquè continuen, els valencians diuen que ells també volen, no volen ser independents, però volen revisar la seva relació amb l'Estat. Suposo que les Illes Balears i les Canàries també. Galícia suposo que també. Per tant, és evident que un estat... A veure, la senyora Merkel també té problemes amb els seus estats a Alemanya, però es dialoga, se senten, en parlen, i si s'ha de reformar alguna cosa, es reforma alguna cosa, però és que aquí tots, els uns i els altres ens tanquem en banda, lo nuestro es lo más mejor, i no...
Cadascú defensa el seu xiringuito, no?
Exacte, i no defensem el xiringuito de la majoria de ciutadans i ciutadanes, que és el que hauríem d'estar defensant, diguéssim, allò que l'economia anés bé, però anés bé per tothom, que Extremadura no tingués els trencs del segle XIX, que, bueno, vull dir, una sèrie de coses que potser hauríem de defensar com a estat, que penso que és el que no s'està fent des del govern central, tampoc, I no ens enganyem. No han dialogat, perquè ja els anava bé no dialogar, però ens han portat a tots nosaltres allà on estem en aquests moments.
Per cert, que Rajoy va venir de visita a Barcelona, es va trobar amb empresaris
i amb el Santi Vila,
que també hi va anar, i va aprofitar per reclamar que les empreses que han marxat que tornin. Que no se'n vagin les que encara continuen, però que retornin les que han marxat. Això és complicat.
Jo és que sempre he pensat que els empresaris els hi és igual el color de qui governi. Els empresaris són empresaris i se n'aniran allà on els hi vagi millor per la seva empresa. Vull dir, això, desgraciada o afortunadament, jo penso que és així.
Sí, però mira, hi ha hagut una empresa de Madrid, que bueno, és una empresa d'aquestes mitja internacionals i tot plegat, que es dedica a fer avaluacions sobre reputació de les empreses, eh? I si mira més. Totes les empreses catalanes que se n'han anat, totes han perdut en reputació. No sols aquí a Catalunya, sinó en els mercats internacionals.
I aquest estudi ja l'han fet?
Sí. Sí. I a veure, i això comença a ser preocupant per aquestes mateixes empreses, perquè ara no saben si realment la decisió que van prendre era realment la decisió correcta o no era la decisió correcta.
I tu creus que això contribuirà que s'ho tornin a repensar i facin marxar enrere? O?
Jo penso que hi ha hagut grans empreses que no han fet el pas d'anar-se'n.
Sí, jo trobo molt significatiu que, per exemple, diguéssim una empresa doncs, com és Freixenet, que, a veure, que Freixenet va ser, diguéssim, dels primers que, a veure, no justament s'ha destacat pel seu independentisme, però que, en canvi, ha sigut capaç de quedar-se'n aquí. Parlant, diguéssim, allò amb un gran empresari de Barcelona, i deia, ara és el moment en què es veurà qui són els patriotes. I em va fer molta gràcia que el president del Cercle d'Economia, el gran president del Cercle d'Economia, el primer que va fer va ser de les primeres empreses que va marxar. I aleshores, perdoni, que vostè és el president del centre del Cercle d'Economia, com a mínim tingui la dignitat de dimitir. No, continua en el càrrec, eh? Continua en el càrrec. I llavors, de què és el president del Centre d'Economia d'aquí de Barcelona quan ha traslladat, diguéssim, la seva empresa? Per favor, és que hi ha uns oportunismes de vegades que no s'entenen. Eh? Uh-huh. Però bueno.
Segurament caldrà una mica de temps, no?, per veure com estan paint aquest trasllat de seu i la valoració que puguin fer per tornar a marxar enrere, però sembla complicat, no?, que tornin allà on eren.
Jo penso que no, Jo penso que no, jo penso... A veure, tu has de distingir entre les grans empreses, i entenc que el Banc de Sabadell o que CaixaBank doncs, tenen unes característiques i que, en el fons, els és igual estar en un lloc que estar en un altre, però bueno, diguéssim, el Banc de Sabadell també, diguéssim, és molt significatiu el que li ha passat, diguéssim, les accions, no? En fi, té una caiguda que, home, és com per fer-s'ho mirar i per fer-s'ho pensar, diguéssim, a veure què és el que li està pensant des de que se n'ha anat de Catalunya, Però bueno, una cosa és això i una altra són aquestes altres petites empreses. A veure, aquestes altres petites empreses, saps perfectament de qui hi ha hagut gent que ha rebut telefonades i ha dit, escolti'm, o traslladen la seu o els hi deixem de comprar. I aquest xantatge...
O directament sí. Els han deixat de comprar...
No. Normalment, diguéssim, hi ha hagut advertències per entremig, Vull dir, no et pensis. El boicot no ha sigut tan gran, El boicot no ha sigut tan gran. I, a veure, i que t'hagi de sortir els d'Extremadura i dir, escolta, no feu boicot perquè la nostra matèria primera, nosaltres el que fem és vendre a Catalunya i llavors aquests productes, diguéssim, apareixen quan a Catalunya, quan la matèria primera és extremenya. Això, home, em sembla que també, diguéssim, és molt significatiu. I per una altra banda, si moltes d'aquestes empreses que han marxat ja tenien marques, diguéssim, d'altres bandes. El cava, diguéssim, de Sant Sadurní, que és que no té allò caves en la Rioja i no té cellers a la Rioja i no té cellers a Requena i no té a Valladolid i no sé què més? A veure...
I a Califòrnia, i a Xile...
Clar, vull dir, a veure... Bé, doncs ja... Sembla que siguem com molt innocents.
Bueno, temps al temps.
El mateix que deies, Carme, si creus que la gent és tan innocent que se'ns ha, políticament, ha caigut en un parany, jo penso que també s'ha esbombat més la notícia de que se n'anaven empreses perquè ja li interessava a algú que s'esbombés la notícia, diguéssim.
Sí. No, a veure, i fer el decret aquell que va fer el Guindos, diguéssim, facilitant la marxa de les empreses, home, és molt gruixut, eh? És molt gruixut. I llavors ara que vingui diu, ei, ens sembla que l'hem cagat, perquè ara resulta que això, nosaltres ens pensàvem que fotríem a Catalunya, i no, el que ens estem fotent són tots plegats. Ara resulta que el que ressenteix és tota l'economia espanyola, no la catalana, sinó tota l'economia espanyola.
Per tant, això et demostra que la gent parla i no sap del què parla moltes vegades. Es digui senyor de Guindos, que, bueno, que la seva trajectòria també deixa-la anar, diguéssim.
Us proposo un altre tema per tancar, perquè dissabte és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere. Aquesta setmana al periòdico sortia una informació que parlava del 44% d'europeus que creuen que la dona ha de ser mestressa de casa. Després afegim altres informacions, com per exemple aquest famós cas que està als jutjats, el de la presumpta violació d'aquest grup anomenat La Manada a una noia durant els
Sanfermins.
On estem?
Bueno, jo crec que estem amb un procés molt fumut, perquè aquesta història que ens semblava que els nostres fills ja no la viurien continua mantenint-se igual, i penso que és un tema cultural fort, molt fort, i que no hem sabut resoldre de cap manera encara, diguéssim. Problemes n'hi han hagut quan jo era jove, però continua havent-hi els mateixos de quan jo era jove, i d'això ja fa bastants anys. No hem sapigut resoldre una cosa que, bueno, ja ens ve de l'edat mitjana, no? Que, per exemple, les dones no firmaven mai, si eren arquitectes, no veus cap monestir assignat per que l'hagi fet una dona, però és que ara estem encara a les beceroles de tenir la consciència de que som exactament iguals els uns que els altres, i que si la dona vol treballar, que treballi, i que si l'home es vol quedar a casa a fer de mestresso de casa, doncs que es quedi a casa a fer de mestresso de casa, però que sigui una decisió personal. Estem en aquesta situació encara, i és molt greu que encara estem així, eh?
Jo penso que hem progressat, diguéssim, amb algunes coses. Si tu recordes les revistes aquestes d'humor dels anys 60 i fins i tot, diguéssim, dels anys 70, sempre hi havia la vinyeta aquella del marit borratxo que arribava a casa i la dona que l'estava esperant amb un corró, diguéssim, per pagar-lo. Això ha desaparegut, eh?
Els borratxos?
La vinyeta aquesta de la dona disposada a pagar el marit, aquesta imatge de la dona disposada a pagar el marit, ha desaparegut absolutament. I suposo que aquesta vinyeta, diguéssim, responia també a unes realitats d'època. Vull dir que...
A un tipus de dona.
A un tipus de violència de la qual, diguéssim, no se n'ha parlat mai. Perquè, diguem-ne, de violència n'hi ha hagut per les dues bandes. I aquí a Sant Cugat em podria explicar alguns casos concrets, eh?
És que perquè s'estigui parlant de la violència masclista o la de gènere, o li posem el nom que li posem, això no significa que estem negant que hi hagi altres casos que es produeixen al revés. Però la majoria,
Per això m'agrada més, diguéssim, el de violència de gènere, perquè de gèneres n'hi ha dos, i no estàs explicant, diguéssim, quin és el gènere que agredeix a l'altre.
Però no em negaràs només que, en proporció, quants casos n'hi ha?
Jo en conec bastants de violència de gènere per part de la dona.
Sí, i t'asseguro que aquests no denuncien, eh? T'asseguro que aquests no denuncien. Perquè, diguéssim, la mentalitat general els impedeix, diguéssim, de denunciar-ho.
Aquest seria un debat llarg, però no el començarem ara.
No, comencem
en tot cas, la setmana que ve. Gràcies als dos, bon dia.
Que parlarem del govern.